Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Mis creaciones son fruto del conocimiento de la música y del dolor. Franz Schubert, 1797-1828.
Avui a Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer, comencem un viatge d'hivern musicat, una de les peces més virtuoses del cant líric, Winterreise, o el que és el mateix, Viatge d'hivern. És la peça que va compondre Schubert en el seu últim any de vida, seguint la poesia de Wilhelm Müller. Un cicle de lits que parlen d'un amor no correspost, això ho deixa entreveure en algun moment, en un entorn encara més depriment, com és l'hivern. Però vaja, qui pot parlar de forma més extensa i de què se sent interpretant aquesta magnífica obra és la convidada d'avui, però abans presento i dic hola a les meves guies, a la Cristina Casale al piano,
hola,
i a la
Jessica.
Veu i a la flautista Patricia Denó.
Hola, què tal?
Avui tenim a la mezzosoprano Anna Hasler amb nosaltres. Hola, Anna.
Hola, buenos días.
Avui parlem de, aviam si ho dic bé, Winterreise. No, ho he dit bé.
Reise.
M'ho he escrit, eh?
L'alemany...
I amb motiu, parlem d'aquest viatge d'hivern molt emocional, perquè tens una cita al Brasil, Anna,
sí,
sobre aquesta peça.
Sí, aquesta peça ja l'he debutat, és un cicle, és un dels... més important, si no, un dels més importants cicles de cançó de tot el romanticisme alemany i de Schubert. És la seva última obra i, bueno, aquesta frase diu molt de tot el sentiment que...
De la frase que hi ha al cartell, no? Que és,
sí.
No puedo escoger el tiempo para mi viaje.
Exacto. Esta frase que es es la segunda estrofa de la primera canción del ciclo es, Elisabeth Schiffer, una gran amiga mía, lingüista y traductora de poesía, me escribió una preciosa presentación y también hizo una traducción de todas las canciones, de todo el Winterreise para mí, y es un regalo maravilloso. Y ella eligió esa frase como título, es el principio de ese viaje y es muy significativa.
Ens ha vingut molt de gust endinsar-nos en aquest viatge, a més amb les dates que tenim, no? Que estem endinsats, perquè és un viatge molt emocional, no és gaire alegre.
No,
Anna?
No és gens alegre, però tampoc vull dir que sigui un cicle trist. Em sembla que té algo de l'època, del romanticisme, que ese regodeo, no pasa nada si voy cambiando.
Oh, cap problema.
Ese regodeo en el dolor, en el sufrimiento, es de esa época que recoge el eco de ese éxito que tuvo las penas, el sufrimiento del joven Werther de Goethe. Uh-huh. Eso marcó en toda Europa un hito. Realmente se habla de más de 2.000, de miles de suicidios a partir del éxito de esa obra, y en el romanticismo se puso realmente de moda. Todo el siglo XIX, todo eso es algo, yo creo que Schubert recoge esa tradición y ese sentimiento en el regodeo del dolor, en el sufrimiento, pero tampoco significa que eso sea algo negativo, sino que realmente se vivió como algo heroico y bueno, no sé si decir positivo, pero en todo caso no negativo, ¿no?
De todas maneras, podríamos decir, verdad, Ana, que Schubert fue el heredero directo de Beethoven, en el sentido de, bueno, pero fue el que realmente desarrolló al final el romanticismo, ¿no?
Sí.
Y de hecho esta obra, él murió en 1828 y esta obra es su última obra.
Sí.
Aquí quizás sí que queda más plasmado, pues, claro, tú escuchas la quinta sinfonía de Schubert, es una sinfonía ya romántica, pero todavía no es el romanticismo entendido como tú hablas de sí. El héroe de Werther, de la enfermedad del amor no correspondido, etcétera, etcétera. Sí. Quizá esta es una obra que realmente puede representar un canon de lo que es el romanticismo ya establecido, que posteriormente hereda Liszt, hereda Schumann, uh-huh. etcétera, etcétera. ¿Qué te parece?
Sí, sí, por supuesto. Él lo consideró su obra cumbre, uh-huh. y en ella está todo, yo creo, todo el Schubert anterior. Él murió joven, ¿no? Entonces, bueno,
31 años tenía.
Uh-huh. ¿Era conscient que era el seu any de vida? La seva última obra?
Bé, ell estava malalt, tenia, sí. Va morir de sífilis, però tenia gonorrea també, a nivell psicològic, trastorn bipolar, o sigui, sí que a mi m'agradaria fer un incís de Schubert o de la seva època, no? Una mica per la gent que no el conegui o la paraula Lied tampoc sàpiga doncs, què significa, sí. No?
Si no recordo malament, Cristina, te'n recordes que en el programa de bandes sonores,
sí.
Que vam estar comparant les bandes sonores com Star Wars, que precisament ara l'estan estrenant, amb el Siegfried de Beethoven, vam començar a parlar una miqueta del que era el Lied i del que era el Leitmotiv, però recordem-ho, bona idea.
Ho recordem perquè crec que Schubert és sinònim de Lied, és el mestre del Lied, no? I va viure a l'època del romanticisme on realment les emocions manaven, era d'alliberar emocions i expressar-se.
Sense vergonyes.
Sense vergonyes, tant si volies estimar la vida o suïcidar-te. Tot valia excepte doncs, la neutralitat emocional, no, diguéssim. I aleshores, doncs, Schubert va morir als 31 anys, però va composar prop de 600 Lieder, em sembla, o més.
Moltíssims. Hi ha bastants llibres.
I llavors la seva biografia també va molt acord amb el seu tipus de música, no? Sí. Perquè ell és el 12è, no sé si està ben dit això, de 14 germans, d'una família humil, però ell ja als 14 anys doncs, ja composa i la seva carrera doncs, és becada, o sigui, a través d'uns esforços com es dedica a la música, estudia amb Antoni Salieri, i aleshores doncs, després parlen d'ell doncs, que era una persona... típica bohèmia, que li agradava doncs això, viure el carpe diem, no? Del segle XIX, diguem, no? El viu la vida.
Jo havia llegit de Schubert en algunes... Vaig trobar un llibre fa molts anys, ara m'acabes de recordar, no sabia, que me l'havia llegit, no me'n recordava, que parlava sobre anècdotes de la vida de Schubert.
I un llibre només de les anècdotes de
Schubert. Bueno, era un llibre biogràfic, però destacava molt l'anècdota, no? Que de vegades és el que recordes dels compositors i és la porta perquè recordis també com era la seva vida, no? I una de les coses que deia és que Schubert es va deixar totalment a la vida bohèmia, va dir, jo he nascut per compondre, jo he nascut per aquesta vida, venia d'una família superpobre, a més, molt, molt pobra, sí. I no va tenir res fàcil, realment, i com tu dius, a més, trastorns psicològics. Tal era l'obsessió perquè havia de compondre i havia de viure d'això, que es diu que dormia amb les ulleres posades i amb les partitures al costat i la ploma, perquè en mitja nit li sobresaltava una idea estètica, musical, i ja no perdia temps en buscar les ulleres perquè hi veia molt poc, i ja les portava posades i en seguida prenia nota, no?
Exacte.
I aquestes coses...
Això se't queda, i també la definició de Lied, doncs això, el Lied, simplement jo crec que és poesia cantada,
sí,
sobretot.
La poesia, penso que és un tema importantíssim en la canció, no en el Lied, y que todo este momento coincide con el romanticismo alemán, con los grandes poetas alemanes. O sea, es un todo, ¿no? No se sabe muy bien qué es primero, la música o la poesía, y eso es lo que conforma el Lied realmente y nace allí.
Ana, ¿y a ti te encanta el Lied?
A mí me gusta muchísimo. Bueno, yo creo que hay dos cosas que me apasionan, que es la poesía y la música, y la canción es eso, es poesía cantada, con lo cual no
qué
puede
maravilla.
Haber nada.
Pero es un repte, un lead para una cantante.
Bueno, sí, en cierto sentido sí, porque se tiende a no entender bien lo que es un Lied, lo que es una canción. Parece algo pequeño, algo sencillo, cuando es al revés. Es lo más grande, lo más difícil, lo más complejo, porque
es
precisamente
delicatessen, ¿no?
Viene a ser lo que la poesía es a la literatura. lo más refinado, lo más sintetizado, el decir el máximo de cosas y expresar el máximo de sentimientos, emociones en el mínimo número de palabras. Entonces eso siempre es privilegio de muy pocos.
El que farem serà escoltar. L'Anna ens ha portat una gravació precisament de tot això que estem parlant i anem a gaudir-la. I a la vegada que ens expliqueu doncs, totes les anècdotes i totes les coses que hem de saber per poder gaudir de temes com aquests. Aquest deies que era el quart del viatge,
el quart lit. Sí, rigidez, Verstarrung, és una rigidez en el sentido de casi de impotencia, ¿no? De que empieza a notarse ya el cansancio en ese camino y sobre todo el dolor realmente, el sufrimiento, de la desesperanza. El sentir que ya ese amor está perdido y que no se va a recuperar empieza aquí realmente este momento.
Anem a parlar una miqueta de tu. Hem començat una miqueta amb les ganes de començar el viatge d'hivern. Anna Hassler, reconeguda per moltes peces, molts treballs, ara com dèiem de nou reconeguda al Brasil. Com va començar la teva vida, la teva professió i a la teva trajectòria?
Doncs la meva trajectòria comença molt aviat, després dels meus estudis, que de seguida vaig saber que volia cantar. No sé si em plantejava ser cantant, això és una cosa que jo no m'ho plantejava. A vegades veus gent molt jove avui que diu jo vull ser cantant, no? Una noia de 13 anys.
Sí, això està com de moda, no?
Ara, vull ser cantant, en parlarem. No sé, no? Jo vaig estudiar cant perquè ho tenia claríssim que tenia que triar aquest estudi, no? Aquesta carrera. I després va anar tot com molt
fàcil.
Sí, molt fluid. Sempre he tingut la sensació de que no he triat res, no? Que la vida m'ha triat a mi, perquè he anat quasi sense pensar, no? Fent i després, bueno, dient, bueno, estic aquí, què faig, que com continuo, no? Però això sí, però
de fet, néixer a la família que has nascut té molt a veure. El teu pare,
l'entorn és
gran artista
per a tothom, no? L'entorn on sempre pot haver-hi hi ha hagut i hi ha persones que trenquen absolutament amb el seu entorn familiar, però lo normal és que, bueno, que l'entorn t'influeixi molt, no?
La música estava molt present a casa teva.
Sí, però fixa't, no d'una forma massa directa. El meu pare era, a part de pintor, músic.
Rudolf Hasler.
Havia sigut, sí, havia sigut músic també des de petit, tocava violí i viola, i és una activitat que va fer, bueno, doncs no era professional de la música, ell sempre va ser artista plàstic, pintor, però tocava molt bé, amb aquesta tradició una mica europea que hi ha una formació molt, molt important, i tocava diferents orquestres a Suïssa i després també a Cuba. Però jo no el recordo mai tocar, perquè des que jo ja vaig començar a ser una mica gran, que pots tenir una mica, o des de l'edat que comences a recordar, ja el meu pare no tocava cap instrument, però tenia un oïdor absolut. I tenia una musicalitat, i el que sí que fèiem des de que vaig néixer era cantar tot el dia, tot el dia. Estem tot el
la
dia.
Teva mare cubana també. La teva mare cubana també devia cantar molt per casa.
Sí, era bastant cantarina i ella va estudiar piano, però d'una forma diferent. Ella va tenir que fer la carrera de piano, però perquè era professora de nens petits a Cuba. Era una carrera que d'un alemany, em sembla, que bueno, es deia Kindergarten, em sembla, era molt avançat. Cuba sempre va ser molt avançada en aquestes qüestions, i ella doncs va fer aquest estudi, aquesta carrera que tenia que, bueno, dibuixar, i pràcticament va fer la carrera de piano, que no es volia dedicar ni no li agradava precisament molt, però ho va tenir que fer perquè era un tipus d'ensenyança que tenia que veure molt amb la música, amb els nens petits.
Jo vull fer un incís de la teva biografia. És un apunt curiós, no?, que tens arrels suïsses, cubanes i espanyoles,
sí,
no?
Sí.
I a nivell complet, doncs, m'imaginava, doncs, Suïssa, tens pensat una mica, la impressió que et dona és la raó, no? És un país, doncs, molt organitzat, molt racional, no? Després l'espanyola, que potser és més, parla amb el cor, no? I la cubana, que parla amb el cor, però també hi ha aquestes vísceres o aquest ritme.
Sí.
I llavors, totes aquestes arrels, dius, bueno,
aquesta fusió, no?
Aquesta fusió dona un tot, no? És una fusió molt exòtica, una combinació que és molt rica, finalment, no?
Sí, és realment molt variada, molt rica, com dius, però no tinc la sensació de que la part suïssa, en el meu cas, sigui una part freda...
Jo he dit més racional.
Racional en un sentit...
Organitzada, potser, no?
Menys impulsiva, potser, però freda no,
Exacte.
Freda
no. No. A més, sent el meu pare també un suís molt atípic... I encara que a Suïssa també no es coneix, es té una idea de la Suïssa actual, no? que no és realment, no? S'ha de conèixer una mica més i veure que el suís és un caràcter molt molt visceral també i molt social. Hi ha hagut grans artistes, hi ha una política social, una democràcia antiquíssima. És un país molt, molt especial, però que tenim una idea avui en dia, no?, que és una mica superficial, no? Però, bueno, és veritat que el caràcter suís potser no té aquest impuls, no?, més mediterrani o més llatí, o no sé com dir-ho, no?
Sí, simplement si ho relaciones amb el clima, doncs els països més freds, simplement els costums canvien, però sí que és veritat que la passió que pot ser la mateixa, absolutament.
És una gran passió, perquè precisament el romanticisme neix a Alemanya, i tot el centre Europa. El meu pare, de fet, recull tota aquesta tradició romàntica.
El teu currículum és molt extens. Has estudiat a Viena, a Madrid, a Barcelona, amb Teresa Berganza, a més, amb la qual tens una relació molt especial. En parlarem. Has compartit escenari amb Lenny Kravitz. Per exemple, el 2009 a la gala inaugural de l'Open de tenis.
Sí.
O sigui que has compartit escenari i has protagonitzat moltes òperes, que això no és fàcil. Veritats, vosaltres que coneixeu aquest món, has fet de Carmen, de Abigail. De fet, Abigail va ser el primer protagonista, no?, que va arribar a la teva trajectòria, dels primers.
No, però el primer rol de soprano dramàtica que vaig fer. De fet, va ser arrel de fer la meva primera audició com a soprano, d'aquest tipus de rols més dramàtics.
Això et volia preguntar, vas cantar també, no?, com a soprano dramàtic,
sí,
abans d'instaurar-te com a mezzo.
No.
Ah, no?
Al contrari. Això té que veure una mica amb l'evolució vocal, tècnica...
Natural de la veu.
Natural de la veu. Vull dir, hi ha moltes mezzosopranos que estan... que arriben a soprano dramàtica i es queden allà i no es mouen d'allà, o que estan en aquesta frontera que pots cantar de mezzo, pots cantar de soprano.
Jo he de dir una cosa. Jo fa molts anys me'n recordo que et vaig escoltar en el concurs, no sé si era el Vinyes, en una de les fases del concurs Vinyes.
Ah, el concurs Vinyes?
Sí.
Vaig estar,
i me'n recordo que vas cantar un Rossini i sí. Don fe de les coloratures que té a la veu aquesta dona. O sigui, una dona que pot... Una dona que pot cantar... És que em vaig quedar amb això, Anna, i mai he tingut l'oportunitat de dir-t'ho i t'ho dic ara, perquè vaig dir, mare meva, quines coloratures té aquesta dona.
Perquè és l'únic concurs que he fet a la meva vida.
Doncs mira, jo hi era.
Està molt bé perquè no estava res plantejat, perquè jo odio els concursos, perquè si t'hi fixes...
Sí, em sembla que ens sumem, en aquest programa ens sumem, en aquest odi, ja en parlem. Parlarem un dia dels concursos.
I és competitiva en aquest sentit, sí. I mai ho he fet. I a més, que té una lògica, quan comences a fer concursos, et dediques a fer concursos.
Sí, és com una carrera a part.
Mai havia fet. Llavors, ja estava aquí de vacances, com sempre, no? Llavors, allò que dius, ostres, està el Vinyes, tu m'apunto. En aquest plan, que estic a casa, no? Estic a Barcelona. Haig d'anar.
Aprofito.
I sí, la veritat és que va tenir molt èxit les meves dues proves. La segona vaig cantar uns traus.
Exacte.
Que en aquesta àrea... del componist, del compositor de Strauss, doncs, clar, uns anyets després la vaig audicionar a la Staatsoper de München, i Zubin Mehta em va donar una de les Valquíries.
Mira, sí. Això et volia preguntar perquè sí, també sí. Ho he vist, ostres.
Sí, sí. I Lorin Maazel també em va sentir, recordo, era una audició per Carmen, que una Carmen que es anava a fer a no sé si veu sentir, a Sevilla, que era com la, per exemple, com la Turandot que es va fer a...
Ah, sí, una gran producció.
Aquestes grans produccions sí. Per als carrers, a les places, als llocs autèntics com Turandot a Pequín o Aida Luxor. Tot això, bueno, es anava a fer una Carmen a Sevilla.
Fixa't.
Sembla que era el 2000, era el 2000 algo. I jo vaig fer aquestes audicions i em van agafar per unes quantes funcions i per ser la cover de Olga Borodina, i bueno, era tota una història. I aquest senyor que feia aquestes produccions, al final, bueno, em sembla que es va arruïnar abans de començar, i això va ser molt polèmic i no es va arribar a fer. Doncs en aquesta audició per Lorin Maazel era per Carmen, li vaig cantar Carmen. Ostres. I el tio tenia una cara així bé, bé, tal, i què més cantes? No, doncs alemany, Strauss, li vaig cantar aquesta audició, i tenia una sorrisa, un somriure
d'orella a orella, de plaer.
I després em va dir que li va agradar molt el repertori alemany.
És que perquè els oients sàpiguen el que són coloratures, perquè clar, ara un oient està, no sé, s'està prenent un cafè amb llet i diu, però què és una coloratura? Això no és el coloret aquest. Això és la coloratura. Que les agilitats de la veu. Però el gran d'aquesta dona és que té, d'una banda, pot fer això que acaba de demostrar, pot tenir aquestes agilitats vocals i aquests colors i aquest virtuosisme, al mateix temps que després pot cantar en un altre registre, com per exemple un Wagner, una Valquíria. És a dir...
Necessita una línia, exactament. Una línia melòdica, un fraseig molt gran, molt ampli.
Un ampli registre.
Sí. Mira, per això parlava d'evolució, no? Em sembla que...
Això és el que us volia preguntar. Quina diferència hi ha entre una soprano i una mezzo-soprano?
Sí, doncs les diferències a vegades no són tantes com sembla, no? Crec que en el cant estem sempre parlant d'etiquetant molt, i això ve una mica de la tradició que ja és molt antiga, que jo la veig una mica quasi obsoleta, no? Bueno, la soprano, doncs hi ha 6 o 7 tipus, no? Des de la més lliugera, lírico, després arriba encara passant per la dramàtico coloratura, arriba a la lírica, lírico spinto, després l'espinto només, després la dramàtica amb un puntet no sé què, després la dramàtica...
Aquestes etiquetes, bueno, us posen?
Totes aquestes etiquetes, em sembla, i després, les mezzos també tenen unes quantes, menys la contral, que em sembla que és contral i ja està. Em sembla que aquestes veus tan radicals, la veu femenina, quan surt una contral d'aquestes que veus, el color, el pes... la seva forma, que no pot moure's molt, que és això, és una contral, encara, i si es pot moure, doncs perfecte, no? Perquè també hi han d'aquestes veus, però que ho veus claríssim, no? Que és una veu greu, i, o si no, claríssimament una veu molt, molt aguda. Totes les demés és un mix, és una cosa sense... que depèn molt del repertori on més còmode estiguis, i sense tanta etiqueta.
Podem posar també una miqueta de música, t'anava a dir...
Sí, per escoltar-la, és que estem aquí...
Ens quedem amb les ganes.
Tenim tantes preguntes aquí acumulades...
Perquè una mica la moraleja d'això dels concursos que hem dit, dels premis, és que finalment el currículum s'escolta, no es llegeix, no?
Exactament.
I després de sentir-la així cantar de manera tan impulsiva, m'han entrat moltes ganes de sentir-la.
Vinga, doncs continuem amb aquest viatge.
Sí.
Normalment està cantat per un tenor, no?
Sí, Schubert ho va compondre per un tenor. És la versió original, diguéssim. Però després ja, de seguida, ja va fer versions per veu més greu, masculina... En principi, això sembla que sigui un cicle per veu masculina. I Schubert ho va compondre així perquè el text, bueno, parla d'aquest viatger, no?, d'aquest caminant, és un home, no?, i sempre parla de l'amada, hi ha dos, tres llocs on parla, però jo he arribat a una conclusió de que la poesia no té gènere.
I les dones també podem patir el mateix.
I les dones també podem dir o amada o amat, és igual, perquè és una cosa simbòlica, és una qüestió, la poesia és això, és un viatge emocional.
Exactament.
És un viatge emocional, no és un viatge d'un senyor que està realment per aquests camins, veient aquests arbres, aquesta casa, aquesta posada, aquesta neu. Jo no ho veig així. Vull dir, aquesta imatge és bonica, perquè sempre s'ha parlat de la relació amb els quadres de Friedrich Caspar Friedrich, el pintor alemany, que té aquesta visió, no?, d'aquests paisatges gelats,
sòrdids
i foscos, i com congelats, no?, que són molt macos, no?, sempre la natura. Però jo penso que, d'una banda, és maco fer aquesta relació, però que és molt interessant parlar del sentiment, de les emocions, d'un viatge emocional sense cap tipus de paisatge.
Cristina, pel que fa al piano, l'acompanyament, diuen que també és d'un virtuosisme molt, molt complicat.
Sí, bé, tot el que són totes els dits de Schubert, sí. I en general el que comporta és un gran nivell pianístic, però alhora un nivell de cambra, d'associació, d'estar al servei de la veu, perquè finalment el que tu dones és això, és un coixí, una atmosfera, que és molt important, una mica doncs, com el paper d'orquestra, no?
Sí.
Però de manera molt exquisida, perquè Schubert, encara que parli, encara que s'estigui morint, la seva música és exquisida. No cau, com per exemple Beethoven és més brusc,
sí.
No? Ell sempre és delicat, inclús doncs, quan estigui molt, molt, molt deprimit.
Sí.
No sé què opines tu,
sí, Anna. Sí, és el dit, és això, ja és una forma, és un teixit entre veu i entre poesia, no?, la veu i cantada i el piano, que és igual d'important, no és més important que altra. I pues, és el pianista de ser de primer nivell.
Qui és el pianista que t'acompanya, Anna?
En aquest cas estic amb un pianista brasileny de Brasil que es diu Jefferson Mello, un fantàstic pianista que he conegut aquest any al Festival de Femur de Brasil, on tornaré ara
al gener.
Dies, sí, és el Femus 2016 i bueno, vaig primer perquè tinc que fer els últims assajos.
I el Festival Femus, si t'ho puc preguntar, és un festival de veu? És un festival...
No, és un festival, diuen que és el més gran festival escola de tot Amèrica Latina. Bueno, va fer aquest any 10 anys, el dirigeix Alex Klein, que és un dels grans oboistes del món, fa 10 anys que va començar amb aquest projecte. I és un festival que toca tots els instruments, però que va començar amb aquesta relació ja d'escola, amb una selecció molt important d'alumnes de tot el món, i de que els artistes invitats, que són bueno, d'un nivell de... Bueno, està Leon Spierer, que va ser concertista el concertino de Karajan, Karajan va morir, es va retirar, és molt gran, ell va allà tots els anys amb la seva dona. Vaig conèixer, bueno, veure gent d'aquest nivell.
O sigui, que fan, és un festival que hi ha unes masterclass i a més els concerts.
Sí, són 15 dies de classe, més que masterclass,
que
són 15 dies de classe
de treball diari,
intensiu i preparació de concerts diaris amb els alumnes i bueno, i això no existia el cant, no existia, estàvem tots els instruments menys el cant, i aquest any 2015 es va introduir. I bueno, vaig tenir la sort de ser invitada per al director, perquè bueno, em recordava el 2003 vam coincidir en un festival a les Antilles Menores, un festival que es diu de Sant Barts, en Sant Bartolomeu, i es va recordar de mi i estic allà com una dels quatre professors d'aquest festival.
Que bé, enhorabona.
Doncs, que bé. Cristina, Patrícia i Anna, el que farem és demanar-te que vinguis al proper Tertulian sí. Acústic i enllaçarem una miqueta amb tot això, finalitzarem i acabarem de parlar d'aquest viatge i després volem entrar una miqueta en el que és el treball de la veu, en els protagonistes que es
fiquen. Jo tinc moltes preguntes per l'Anna sobre òpera. Necessitem un altre programa.
Moltes preguntes també.
No sols que vulguem.
Ens veiem al proper Tertulian Acústic. Ara finalitzem perquè tenim tantes preguntes, Anna, que volem aquí al proper Tertulian Acústic. Fins ara.
Gràcies.